Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Benvingudes i benvinguts a Mossega la poma. Avui segurament estem a Twitch, però jo no hi entro mai. O sigui, deu haver-hi gent a Twitch que tampoc ho hem avisat i diran que hi som. Però d'allò. En Tomàs no hi és. Està, tècnicament, està visitant el museu d'en Bud Spencer. O sigui, algun dels museus del Bud Spencer del món, en Tomàs està visitant-lo. O sigui, és fantàstic. I de moment estem només jo, en Marc i en Raimon Lapuente. Què tal, Raimon?
Hola, molt bé. Per cert, confirmo que estem a Twitch perquè acabo d'entrar i funciona.
Estem a Twitch i es funciona. Ja és estupendo. Hi ha algú?
És la pera. La pera.
Hi ha algú a Twitch a part de nosaltres? Estem fent streaming allí en l'olvido.
Pues,
una voz no que cama en el desierto.
Espera't, que t'ho dic. No, i em diria que hi ha zero persones. Sí, hi ha zero unes.
Bé, escolta, molt bé el programa de la setmana passada, Rai. Vas donar moltíssima informació. A més, jo crec que haguessis pogut, encara que fos jo, haguessis pogut parlar molt, perquè érem, si hagués fet alguna cosa que hagués sigut fer preguntes, perquè era allò que era allò, nada más que añadir, senyoria, o sigui, vas sentar càtedra molt, molt bé. Allò...
I vaig simplificar potser una mica més del que m'agradaria, i jo tampoc sóc expert en el fons, però ostres, hi ha coses que descobreixes a vegades, simplement fent coses, descobreixes coses, una mica com programar.
Collons, i... quina revelació. Fent coses, descobreixes coses.
Sí. Més que llegint i veient com és la realitat. I encara no es va donar molt a parlar al canal de Telegram, però sí que van sortir un parell de preguntes sobre inversions i tal, i jo sempre dic una mica el mateix. La inversió mitjana seria una inversió a l'índex mundial, i aquesta seria la inversió que, estadísticament, que tothom hauria de tenir com a mínim. Llavors, en el moment en què tu vols fer alguna cosa més, aleshores... estudia, però aquesta que hauria de ser la base de tothom. I jo crec que no passa.
M'agradaria molt veure... M'he llegit el llibre que vas recomanar, aquell del Just Keep Buying, me l'he llegit. Sí.
És bastant... És planer, tot i que sigui
sí,
en anglès.
Sí, el vaig llegir, el que passa que està molt centrat en la cultura americana, que a més és, diguéssim, pràcticament és una cultura on és obligatori, és obligatori invertir, perquè, diguéssim, la seguretat social és una cosa molt petita, d'una quantitat molt petita, i a més, no només la seguretat social, sinó les coses que realment són importants com l'estat del benestar, o sigui, el tema de si tens un susto de salut, doncs aquí tens un sistema que ens agrada queixar-nos de que no funciona bé, però és dels que funcionen més bé de tot el món, i el sistema de pensions, doncs, escolta, jo crec que funciona i entenc que continuarà funcionant, perquè si no continua funcionant, no cobrar la pensió serà el més petit dels nostres problemes, perquè el col·lapse sistèmic que pot haver-hi pot ser l'hòstia en vinagre, no? Però allò, amb el qual estem com nosaltres sota un escenari de invertir menys que als Estats Units, nosaltres aquí.
Sí, de fet, volia... A mi m'hauria agradat fer inclús una enquesta amb dir quanta gent té 10.000 euros? És a dir, quanta gent té 10.000 euros que estan allà i que no se'ls ha fundit? Quanta gent estalvia conscientment? Quanta gent inverteix? Quanta gent té un pla de pensions? Perquè potser tu tindràs un pla de pensions. Jo tinc bastant assumit que el meu pla de pensions no serà el teòric que hauria de ser, sinó que serà, de fet, la gent... No sé si ho sabeu, tu quan tens una pensió hauria de... Aproximadament multipliques per 4... el que tu pagues de pensió. D'acord? Si jo pago 500 euros, la meva pensió, quan jo em jubili, hauria de ser de 2.000. Número amunt, número avall. El tope de la pensió em sembla que són 1.200, que t'hauria de donar dret a 4.000. El que van fer va ser, van dir, no, les pensions màximes no seran de 4.000, seran de 2.000 o de 2.600. Clar, han dit, no hem de tallar pensions, mentida, si tu tributaves a la pensió màxima, no sé a partir de quina edat, ja sé, la gent, per exemple, el meu avi, si hagués tributat per la pensió màxima no l'haguessin retallat, però hi ha gent que ara potser té 70 que sí que li van retallar la pensió màxima des de 4.000 a 2.600 o a 2.000. Amb la qual cosa, si això ja ho han fet, així. Si això ja ho han fet i encara no donen els números, quan la piràmide de població s'inverteixi i els salaris es mantinguin, què passarà?
Doncs passarà que no podrem cobrar. Aquí estan tallant les pensions màximes i sí, que tampoc són tants i segurament que és una putada, és una putada. Jo ara com ara vaig mirar la simulació i va dir no, tu et tocaria una cosa però cobraràs la màxima perquè estàs tributant més del que et toca, estàs tributant més i no t'estan dient no tributis tant, no, s'ho queden igualment.
No pots, vale? No tens opció.
No tens opció, tu tributes el que et toca i d'això, d'acord. Però simplement és això, el que passarà al futur no ho sabem, però el que sí que està clar és que aquí no tenim la cultura, potser el que sí que és una mica més cultura, doncs d'això, tu t'acabes de comprar una casa ara fa poc, jo estalvis considerables, no en tinc, el que tinc és una propietat, tinc una propietat i és el meu patrimoni, és el meu patrimoni que el faig servir per viure-hi i ara ja no tinc que pagar hipoteca, amb la qual dius ja, és com tenir uns estalvis, però que en realitat és immobiliari d'allò. Bueno, tot molt, molt, molt interessant. M'ha agradat el llibre, m'ha agradat la idea, m'ha agradat el fet que estigui molt basat en dades, però com tots sabem, els resultats passats no són garantia de funcionament en el futur. Les estratègies, tu mateix parlaves de que els bonus han baixat ara i han passat coses. Bueno, m'ha semblat molt interessant. Bueno, en qualsevol cas, tinc una sèrie un popurri de notícies que m'agradaria comentar amb tu i amb en Magma quan arribi ara en algun moment es presentarà en el
interdespacio.
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
I dic unes quantes coses. A veure, la primera, aquesta setmana hi ha hagut batusses de les guapes. Gent dient coses lletges els uns als altres molt malament. No us insulteu en el grup de Telegram, sisplau. No us insulteu. Podeu agafar i opinar fort contra les idees, però no contra les persones. Que aquí cadascú fa el que pot i com pot. I va haver-hi una batussa i jo crec que en aquest cas li hem fet una miqueta el joc en els mamons que escriuen als tribunals de la premsa, perquè almenys és el que a mi m'ha semblat, hi ha com un, ara com que es parla, doncs, que s'ha parlat fa dues setmanes que havíem de ficar moltes plaques i molts molins i moltes coses, llavors algú va saltar i va dir hem de posar moltes plaques però no hem de treure terres de cultiu. Collons, és clar que no i no cal, o sigui, no cal. Si comencem a omplir, a posar plaques a llocs on es poden posar, abans que se'ns acabin metres quadrats de puestos, abans que tinguem que començar a ocupar els camps, faltarà molt de temps, passarà molt de temps. Una altra cosa és que hi hagi algun pagès o algun terratinent que digui, surt més rendible posar plaques que plantar blat o que plantar fals o posar-hi porcs o el que sigui, però no és necessari. Ens sobra espai, o sigui, almenys collons, en els propers 10 anys no tenim espai, no sabem on posar les plaques, collons, i en canvi de cop i volta tenim una batussa discutint aquest tipus de coses. I d'una altra banda, hi han casos com un cas que van presentar en algun 30 minuts, em sembla, en el que ensenyaven gent que està a Perpinyà on tenien vinyes, on tenen vinyes, i el que han fotut és fotre-hi unes pèrgoles fotovoltaiques a sobre de les vinyes i les plaques s'inclinen i canvien la inclinació en funció de l'època de l'any, de la humitat i de l'estat de la terra i de la planta. Amb la qual fa servir la placa per donar ombra, per mantenir humitat, és a dir, millora el rendiment, està millorant el rendiment de la planta perquè optimitzes la humitat, la sequedat i la quantitat de sol que li està donant a la planta, i per una altra banda estàs agafant i generant energia. És a dir, es poden fer moltes coses intel·ligents, és a dir, quan es diu o això o un altre, i cop i volta tothom aquí és batussar-se. No, no sé, a mi quan em plantegen una dicotomia d'aquestes és dir, mira, ja estan fotent hype i que la gent ens comencem allò tigres leones, com ho veus, Rai?
Obliguen a la gent a... Twitter ha fet molt mal amb això, perquè com que no pots tenir una conversa educada, tothom acaba, donat un problema, tothom acaba o a favor o en contra. I normalment és 50-50. I amb això és un altre exemple.
Jo intento preguntar i fins i tot donar la raó a la gent. Jo de tant en tant dono la raó a la gent a Twitter. es queden que no saben què ha passat. Hòstia, m'han
donat la foto. No saben per on ve.
Hòstia, aquest senyor m'ha escoltat el que jo li deia. T'han fet una pregunta, tu me l'has contestat, jo penso una cosa, tu penses una altra, puc canviar d'opinió, ho intento. No ho faig cada dia, però de vegades sí.
Però hi ha coses que no s'entenen, com la dificultat. I sortia una notícia, no sé si era a Barcelona Televisió o quin canal, perquè vaig veure el Twitter, de l'Ajuntament posant moltes pegues per la gent posar-se plaques. Gent amb el sostre de la seva casa, d'un pis, en aquest cas de Gràcia, que com que, bueno, en aquest cas tenia l'alçada màxima de l'edifici, l'edifici era més alt, perquè no sé si ho sabeu, a Barcelona hi ha un tope legal dels edificis, però hi ha molts edificis que estan fora de normativa perquè es van construir abans que la normativa s'apliqués.
Moltíssims. O perquè han agafat i han aixecat i no s'ha fet permís d'obres ni hòsties i després ho has de legalitzar.
Sí. No els hi deixaran posar les
plaques. Això a Barcelona i tot arreu. Ah, sí, perquè ja no estava... Però en aquest cas ja no és un tema... Però en aquest no és un tema fotovoltaic. Això és el que et passarà quan tu tinguis una casa que no està del tot legalitzada o tinguis una casa afectada, que quan demanis un permís d'obres et diran: vostè, no li donem el permís d'obres, doncs perquè té totes aquestes irregularitats i té que regularitzar. No és un... Si no és un problema fotovoltaic. Que passa que...
No, però és que no hi ha problema fotovoltaic. És a dir, el que vinc a dir és: tu vols que posin plaques? Si tens un terrat d'una casa que em suda la polla, que estigui fora d'ordenament, i vols fotre una pèrgola fotovoltaica, fot la puta pèrgola fotovoltaica.
Sí, però no passa...
No, perquè no és la massa alçada. No me jodes.
No, a veure, el tema es tracta en la legalització. És a dir, tu pots agafar i te'n vas a Autosolar o a alguna altra web d'aquestes, et compres tu les plaques i tu te fas la instal·lació, i tu te poses a l'inversor, i tu te poses les coses i tu fas, i no dius res a ningú, i allà tu mateix. Després una altra cosa és que passi l'helicòpter o un dron, et fotin fotos i et vinguin a preguntar. Però si tu vas amb un instal·lador, diran: no, escolta, aquesta instal·lació tenim que fer un projecte, aquest projecte s'ha d'avisar al Col·legi d'Enginyers Industrials i es té que informar a indústria i es té que, i l'operadora de corrent té que estar notificada i té que estar, i a més hi ha uns números i després has de poder compensar l'electricitat excedentària, totes unes coses. El tema és per legalitzar. Llavors, clar, el tema simplement és, no és que estiguin atacant la fotovoltaica, és que tu has d'obtenir un permís i dius: escolti, les cases que estan en temes d'irregularitat no els donem els permisos, que és l'instrument que té l'Ajuntament perquè es normalitzin les coses. Al final, si fem normatives, perquè les complim tots, ens agradin o no. Llavors, clar, no, és que a casa del meu avi estava així. Bueno, doncs veure com s'ha de fer, i llavors vas a l'Ajuntament i segurament et diran que pagant no sé què tu d'allò. Perquè,
bueno, sé, casualment... en aquest cas, el problema són part de les normatives ex post. És a dir, tu pots posar la normativa tan restrictiva com vulguis, de forma que la teoria diu que tu pots posar plaques solars, la pràctica diu que no les pots posar.
Bueno, si però no és un problema fotovoltaic. O sigui, segurament si haguessis de ficar un ascensor, tampoc podries. O haguessis de fer una remodelació de la façana o alguna cosa que necessités un permís d'obra major, ja no t'ho deixarien. O sigui, la meva mare viu en un carrer afectat i pot fer obra menor, però no pot fer obres majors perquè, en teoria, si fa obra major s'ha de tirar endarrere 15 metres i llavors vol dir que pràcticament li quedaria una quarta part de la casa. Llavors dius, bueno, pues és el que hi ha. Pues, allà, i aquesta afectació pues, dura des de fot 40 anys. Dius, bueno, pues és el que hi ha. Però no...
El tema, el que volia dir és que em molesta molt aquesta demagogia que s'ha generat a través de voler fer veure que si tu poses plaques solars al camp estàs fent fora la pagesia d'alguna forma, o que n'estem menjant camp de conreu, cosa que jo crec que no és veritat, que no ha passat i que no és veritat, i per lo que jo he vist poden coexistir les dues i fer la pagesia molt més sostenible econòmicament mitjançant l'ús de plaques fotovoltaiques.
L'ombra ha de una funció, tindre espais amb ombra, sí. i les teulades, però evidentment, jo és el que deia, per exemple, en Redordín, que ell sempre està preocupat per la qualitat de la corrent que estàs ficant a dintre i d'això, però escolta, moltes vegades, per exemple, en zones urbanes, la corrent que jo produeixo en la meva urbanització es consumeix localment, es queda dintre el circuit de baixa tensió dintre del transformador i no genera problemes fora del d'allò. Evidentment, clar, si tens una zona que té que exportar i per tant ha d'enviar la corrent cap a sistemes de transport d'alta tensió o de molt alta tensió, això té que anar amb una qualitat, diguéssim, d'ona, i s'han de posar transformadors bons i les coses costen més diners. Però bueno, a veure, al final és dir, en comptes de generalitzar, és, mira, en cada cas, és que potser hi ha un pagès que diu, escolta, és que em plastifico el camp de plaques, però és la decisió d'aquell pagès? O és la decisió del propietari de la terra? És la decisió del propietari de la terra.
Però, i això ho empalmo...
Però jo crec que és una falsa cosa. Dicotomia i que segons l'exemple, és l'anècdota, i a partir de l'anècdota tothom a fotre'ns de batusses. I no es tracta així, o sigui...
D'una anècdota que no sé si ni existeix, no sé si ni ha passat, passen coses com que hi ha una peli que li van donar un premi d'un cineasta català, si no recordo malament, o valencià, no me'n recordo, que anava d'això, que anava d'un pagès que feia que el propietari del terreny el feia fora per posar plaques solars. Jo estava pensant, com pot ser? És a dir, no és que estem fent ficció d'una cosa que no ha passat mai.
Sí, sí, a veure sí. Sí. Però que en aquest cas però en aquest cas és simplement és aquell senyor que tenia una terra i va decidir fotre fora els masovers fer fora la gent que està treballant a terra perquè veia un business plan millor, i seria aquell cas d'aquella persona concreta. Però la solució intel·ligent és, si tu tens un tros, aprofitar el màxim de coses. I ja et dic, o sigui, a mi em va agradar molt el cas aquest d'aquests senyors de Perpinyà, que bàsicament el que estava dient és que el clima de Catalunya i de la Catalunya Nord està canviant cap a un clima semiàrid, i tindre estratègies de poder posar i treure ombra a certs tipus de cultiu d'alt valor afegit et pot permetre posar moltíssima superfície. Evidentment, no plaques fixes, sinó plaques que puguin girar, i amb internet de les coses, posar sensors i poder optimitzar, i o sigui, al final el que busques és cultiu d'alta qualitat i tindre una cosa, doncs, dir, poder recollir més l'aigua, poder capturar més la humitat, poder posar ombra, posar a sol en funció de l'època de l'any. Escolta, no em diguis que molts dels cultius al mes d'agost els hi fots, al mes de juny els hi fots una miqueta d'ombra addicional i diuen, gràcies. No ho sé, però amb cada cultiu s'ha de fer. Però jo crec que és una falsa dicotomia per generar una batussa, generar soroll i això,
ei,
no,
que tenim molta tecnologia per solucionar molts dels problemes, i a vegades exacte. Simplement o no la volem aplicar o la ignorem.
I també hi ha un altre problema, el que passa és que falta gent capacitada. Les empreses ara de plaques fotovoltaiques, ho deia aquesta setmana a l'Eix Barredon a la newsletter, deia falta gent i falta capacitat de formació per tota la gent que fa falta per instal·lar renovables. Doncs imagina't la gent que, a més d'instal·lar-te les plaques fotovoltaiques, t'està fotent els actuadors per poder canviar la inclinació de les plaques, i a més els sensors i el sistema de control de tot això. Cal gent. Però clar, el que tu necessites és que hi hagin incentius perquè el país desenvolupi aquest tipus d'indústria, el tipus de gent que sigui capaç, i les petites empreses les que puguin muntar aquest tipus de coses i donar-los manteniment, però llavors tens una economia totalment diferent. Perquè això no ho munta una gran empresa, això és d'empresa petita mitjana. d'empresa petita mitjana i de treballadors molt qualificats, instal·ladors molt bons i enginyers molt bons que són capaços d'agafar i decidir d'allò, i després empreses petites que fan proveïdors que són capaços de fabricar les estructures d'alumini, tot necessites
no tot serà un descampat on li puguis fotre plaques, o una nau industrial plana on tu li fotis les plaques i vinga, fora tot,
exacte.
Si no...
Exacte, però llavors el que necessites, o sigui, el més important és que hi hagi gent capaç, i en aquest cas això és, fixa't que el projecte aquest que t'està dintre Perpinyà, aquí hi ha gent que treballa de la meteorologia perquè s'han de muntar les pèrgoles aquestes mòbils, gent que està treballant amb motors per poder fer els actuadors, sensors, agrònoms, elèctrics, informàtics, cloud, mobile, GPS, tens tota la tecnologia allà fotuda, però tens un projecte de l'hòstia. I a més,
que s'acaba amortitzat. Sembla que falti espai i es poden posar plaques als rius, com han fet a l'Índia per evitar l'evaporació dels rius.
En els canals, sí. Per evitar l'evaporació.
Pots posar plaques a carreteres, pots posar plaques als trens, pots posar plaques a una colló d'infraestructura pública enorme.
Ja ho deia jo, pàrquings.
Que no molesta.
Imagina la Zona Franca. La Zona Franca, tots aquells pàrquings immensos que hi ha a la Zona Franca, els pàrquings de l'aeroport, tot allò, imagina't.
El que jo havia llegit és que, jo què sé, la gent deia no posis plaques a sol agrícola si podem posar plaques a naus industrials. I el que havia llegit és que tot, encara que cobrissin totes les noves tot el sol industrial en plaques, no seria suficient.
Sí, però abans no omplis tot el, però abans no omplis tot el sol industrial. Abans omplis el sol industrial, has de córrer molt, eh? Has de posar moltes plaques, eh? I has de formar molta gent. O sigui, és a dir, agafar l'embranzida per ser capaç de fer tot això. És que estem parlant a 10 anys vista. O sigui, en 10 anys vista no omples tot el sol industrial i tots els pàrquings i tot això que estem
dient. No estem posant plaques. És a dir, també Aragó s'ha instal·lat, no sé, megawatts, mils de megawatts, i aquí pràcticament no s'ha instal·lat ni un megawatt.
No, perquè aquí, és el que dèiem la setmana passada, fa dues setmanes, quan parlàvem dels temes de les bananes. Vinga, doncs deixem el tema aquest. Tinc una altra cosa, vale. A veure, he apuntat la esnucreixització dels Estats Units.
Com? Torna-ho a dir.
L'esnucreixització dels Estats Units.
Ah, esnucreixització.
Sí, és una paraula que m'he inventat. Perquè Snow Crash és el llibre aquest del Neil Stephenson on parla doncs, de tot això. Explica'l.
Que si no l'heu llegit, el recomanem.
S'ha de llegir. S'ha de llegir cada 5 anys, perquè té significats diferents. Però una de les coses molt interessants que té el llibre Snow Crash és que Estats Units, en comptes de ser un país, o sigui, bàsicament es converteix en moltíssimes franquícies, es converteix en el territori es parteix, on hi ha diferents franquícies i a cada franquícia tens una nacionalitat diferent o és una nació diferent amb unes lleis diferents, vale? Que de fet és una miqueta el que explica en Balagis Siris Bassian amb el tema de l'estat descentralitzat, amb el qual hi ha una inspiració aquí. Però quan comences a veure tot el que està passant ara amb el tema de les armes, perquè es dediquen a disparar criatures en les escoles, i a més ho fan molt bé, perquè el que fan és dir anem a construir les escoles com a presons on només hi hagi un sol punt d'entrada sortida, de forma que si entra un paio amb un rifle d'aquests automàtics, doncs ja no pot sortir ningú i se'ls pot anar carregant tranquil·lament. I quan dius, escolta, diverses portes i se'ls diuen els nens que corrin i que es puguin escapar. Però deixant de banda això, ja comença a haver-hi el tema dels problemes amb l'avort. Vale? Ara, o sigui, per una banda estan discutint sobre si els senyors que s'han tallat la tita i han fet la transició han de competir o no amb esports amb dones, per una banda això, i per una altra banda estan dient tenim senyores que s'estan desinstal·lant les aplicacions de control menstrual perquè igual les foten a la presó si es pensen que han avortat o que han tingut un avort espontani. Vale, que també és una putada i moltes dones i moltes parelles ho passen malament perquè ha tingut un avort espontani i doncs això et poden fotre a la presó. Llavors és com si dona la sensació que, com que tenen aquesta estructura federal, jo m'imagino que de cop i volta la gent es començarà a moure, a més com que es mouen molt allà, de cop i volta algun estat aprovarà un tipus de lleis o un tipus d'altres i llavors la llei començarà a moure's en funció del tipus de lleis que vulguin, perquè cada vegada són més polaritzades i s'acabaran fraccionant. Jo tinc aquesta impressió que es volen tornar tan radicals o de hiperesquerra o de hiperultradreta i de hiperultraarmes o hiperultraantiarmes i dius què passarà, tio? Jo crec que es trencaran.
Perquè és fatal.
No, o sigui, el que vas veient, escoltant a gent en podcast i coses d'això, dius com diu aquest estat vol ficar aquesta lliga. Estan xalats, o sigui, agafada i dient, no, escolta, és una senyora que... Hi ha gent que estats que estan dient la vida comença en la concepció, per tant no et pots prendre ni la píndola del dia després, o sigui, pràcticament l'única cosa que pots fer servir és l'abstinència o el condó, o allò de l'aspirina, que era aguantar-la entre els genolls i no deixar que caigués, però... és un mètode anticonceptiu, posa una espina entre els genolls i que no caigui.
Molt efectiu.
És super efectiu, no? Però dius, hòstia, o si tens estats on consideren que això, que la vida comença en la concepció i que perseguiran, si és que bàsicament és que si tu portes amb una senyora amb taxi que vagi cap a una clínica d'avort i et poden agafar i pots anar a la presó, et poden fotre una multa per això, és dir, estem en una dinàmica del cuento de la criada superguai, i és clar, entenc que hi hagi gent que digui...
Ens estem extremitzant d'una forma molt heavy.
Però clar, és que quan tens un escenari com el dels Estats Units, on un estat pot aprovar segons quines coses, la gent comença a votar amb els peus i se'n va. Ells es poden moure lliurement. És a dir, tu tens una situació o com la que tenim a Europa, però a Europa, diguéssim, estem molt més uniformitzats perquè hi ha les directives europees, però allà de cop i volta un estat pot aprovar segons quina cosa super heavy i la gent pot començar a
votar. El que passa és que, en principi, l'estat federal, que és el central, és com aquí a Espanya, que hi ha el legislador general i els legisladors locals, que les lleis generals van per sobre de les locals.
Sí, però
llavors poden fer apanyos com aquí.
Sí, però en aquest cas...
No sé exactament fins a quin punt.
Sí, però llavors a nivell local, si una cosa és delicte a nivell local i no és a nivell... És a dir, tu pots fer que una cosa estigui penada a nivell local i no a nivell global. I passa. Coses com l'edat de conduir o com l'edat a la que pots veure o lleis tipus abort o per exemple el tema del matrimoni entre persones del mateix sexe, doncs es van aprovant en diferents estats o van d'allò, llavors es veu que en funció de les bogeries que tingui cadascú la gent pot començar a moure's i a mesura que més gent es mogui més es radicalitzarà la cosa. I amb els xalats que
s'acabaran fent guetos en estats.
En estats. És el que em temo. Espero, bueno, són ells, tenen aquesta cosa, però pel que veus, dius, i a més s'ha eliminat un diàleg comú i la gent dius, és complicat, és molt complicat. Llavors jo crec que igual tindrem que estan molt xalats, igual que el tema de les armes, la gent que dispara que sí, que per una banda tens països com Finlàndia o Canadà que hi ha gent amb moltes armes i no es dediquen a disparar contra la gent, però allà tens la combinació que tenen de manca d'estat del benestar, problemes del sistema educatiu, diferències d'inequalitat social i xaladures combinades amb les armes fa que sigui explosiu i a sobre jo no veig cap manera, no sé com ho solucionaries el problema que tenen allà, et conviden a una tertúlia i com ho resolves el tema d'Estados Units, i l'única cosa que se m'acut és el del Chris Rock de dir, que té el Chris Rock, que és el que li van fotre la plantofada, de dir
que cada
bala valgui 1.000 euros.
Sí, o al final em sembla que abans per tenir una arma et fem tenir una llicència. Una xorrada.
No, també, i permisos i històries.
Pues es veu que van eliminar alguna mena de permís o van deixar que expirés. Clinton al 90 i pico va deixar que expirés no sé quina llei i des d'aleshores que s'han incrementat el número de matances amb arma de foc a escoles. L'altre dia vaig veure uns números i parlaven d'aquesta llei. Al final pots obligar a que hi hagi més permisos i fer una mica més difícil o més controlat. Ja està, no, inclús, vull dir, sent que són superliberals i tot això, vale, vols una arma? Tens una arma, però estàs d'haver algun permís més del que tens ara, que
no, és... No, però perquè la vols, super, si tu vols, si tu vols arma per anar a practicar en un club de tir, vas allà al club de tir, et donen les armes, les bales al club de tir, allà, però a casa, tu a casa no necessites tindre 2.000 cartutxos. O sigui,
no.
Jo entenc, si tu vols... Tens...
No, idealment no haurien de tenir armes, però ara, si hi ha una oposició social molt forta, que no sé si hi hauria aquesta oposició, sincerament, si Biden diu saca les armes, fora, no pots comprar una arma al súper.
Es lia tant per...
Vols dir que es lia?
Sí, moltíssim. Sobretot els estats que no estan a la costa, això segurament en Sinner ens ho pot explicar, però la gent dels estats que no estan a la costa són molt de les seves armes. Són molt de les seves armes. És com si diguéssim no pots fer barbacoes al cap de setmana. És a dir, és la seva identitat, o sigui, allò queda el cap de setmana, primer anirem a tirar tiros contra una diana amb fotos del polític que no ens agradi i després farem una barbacoa. Això és el plan pel cap de setmana i els hi mola tirar tiros, és el que hi ha. Clar, nosaltres no tirem tiros, no, som nosaltres, jo tant en tant tinc una destral, la llenço contra un arbre, però no és el
mateix. Una corre, juguem a tennis.
Exacte, anar a córrer, jugar a tenis, sí, també fas amics i tal, està bé, no necessites disparar armes, no? Les raquetes valen pasta però no tant com un rifle, suposo. Vinga, va, tinc dues notícies més. De fet, hi tinc una que no tenia apuntada, perquè jo és que tinc com un guió, soc l'hòstia, no? I en Tomàs hi tinc un guió. Bueno, la primera és, recomano que us escolteu el darrer podcast del Cory Doctorow, on fot a caldo Apple molt. Fot molt alt caldo Apple per al tema del dret a reparar. Vale, o sigui, explica amb molts pèls i detalls de manera molt bèstia totes les coses que fa Apple des de a nivell d'enginyeria, des de nivell d'ocultar manuals de reparació, de fer servir cargols específics que no es puguin descargolar, fer servir cola quan es podrien fer servir cargols en comptes de fer servir cargols, i després a nivell de lobby, a nivell de fer lobby perquè no s'aprovin les lleis que permetin això, doncs que l'usuari d'una màquina se la pugui arreglar, es pugui això. I després fins i tot hi ha el tema del devlog, que és tindre components que estiguin bloquejats perquè només es puguin executar en un dispositiu concret, que això és el que fotien els dels cotxes. Aquesta caixa de transmissió, aquesta centraleta només pot funcionar en aquest cotxe, i ara també es foten els tractors i tot això, doncs això dius, no, aquest xip és una mica el tema del secure enclave aquest que ens fiquen en els xips M1, bàsicament és la criptografia que diu no, ei, segons quin tipus, només pantalles nostres, només bateries nostres, només coses nostres instal·lades per un tio nostre pot agafar i arreglar aquesta d'això, i de fet no ens interessa que ho arreglin, que en comprin un altre. I bueno, recomano la...
Ho han fet sense fer-ho.
Com?
Ho han fet sense fer-ho bé.
Ho han fet amb tota la mala llet possible. De fet, diu que el 2019 el Tim Cook, quan deia una de les amenaces que hi havia per l'empresa en els seus stakeholders, deia que una de les amenaces que hi havia era el dret de reparar. I lluiten amb tot el que tenen. O sigui, llavors, el tema del dret a reparar és allò que dius, puf, aquí és on sí que Apple està sent molt, molt de... molt de senyor Barnes de Springfield i del Simpson, molt senyor Barnes de Springfield. Recomano molt el podcast aquest d'en Cory Doctorow. L'altre és l'Elon Musk.
Deixa'm interrompre, ja que estem parlant d'Apple, rumoreixen que Apple traurà un dispositiu de realitat virtual, i al mateix temps Facebook està apostant molt fort per la realitat virtual, ja que sembla, o s'ha donat compte, de que estar en el mòbil o estar en la web, quan no controla el dispositiu, li és perjudicial.
Exacte.
Llavors sembla que hagi canviat l'estratègia i dir, vale, muntarem un sistema propi, un sistema de VR, per poder tenir la plataforma i que no em fotin fora de la plataforma si la tinc jo. Llavors, com penses? Penses que funcionarà? Penses com funciona la realitat virtual? Jo de moment no ho veig.
A veure, primer la realitat virtual, l'Oculus Quest de Facebook, és un èxit. És un èxit. La gent que la té li encanta i la fan servir i té usuaris actius. ¿Vale? És una d'aquestes coses que té els seus early adopters, però l'estan adoptant i és una cosa que veurem. I a més, el mateix Zuckerberg, que en l'entrevista amb en Ferris, deia doncs, que tenien un sistema de videoconferència basat en personatges tipus còmic, tipus cartoons, però que millorava molt l'experiència de la videoconferència a l'ús tipus Zoom, tipus el que estem fent tu i jo ara. I llavors dius... compte, perquè Facebook està invertint molt. L'altra banda és que amb el tema de realitat virtual se sap que entre un 10 i un 20% de la població no ho pot fer servir. Es maregen...
Perquè no s'ha de
la visió. Perquè es troben mal... es foten a vomitar, es foten malament, o sigui, allò els agafa mal cos, fins i tot es recomana que durant 24 hores no condueixin i facin coses així. O sigui, hi ha un percentatge significatiu de la població que ja no entrarà. Almenys en el format ulleres de realitat virtual. Poden entrar a través d'una pantalla com estem entrant tu i jo, però no tindran, diguéssim, aquesta experiència de Ready Player One. Perquè ara com ara, amb la tecnologia que hi ha... Però això ja són coses que se sabia per les forces aèries amb utilització de simuladors. Bueno, sí, no, és, hi ha un percentatge de gent que... És com lo del mal d'alçada, que hi ha gent que li agafa abans i hi ha gent que li agafa després. Doncs,
sí.
Compte que no totes les persones són iguals. Bàsicament el que hi ha és que hi ha una dissonància cognitiva entre el que t'està dient l'oïda interna i el que t'estan dient els ulls. I llavors... et mereixes. Es mereixen la gent es troba. Amb la qual cosa, això pot ser un d'allò. El que sí que em sembla que és Apple va cap a la realitat augmentada i no cap a la virtual. Tenim la realitat augmentada, que jo crec que és on van, i per això hi ha els kits, l'ARKit a dintre de l'iOS, que segurament saps tu molt més que jo. Jo crec que sí. Apple va cap a la realitat augmentada i no cap a la realitat virtual en si. I sobretot perquè Apple tampoc té experiència en haver creat contingut o entorns d'aquest estil, i en canvi sí que han fet coses de realitat augmentada, i hi ha històries,
hi ha els sliders en els
darrers iPads Pros, i en algun, em sembla que en els iPhone Pro, en l'iPhone 12 Pro ja comença a haver sliders per poder agafar i detectar distàncies i fer mesures adequades, i la cinta mètrica va molt bé. Llavors jo crec que aquí, bueno, ha d'haver-hi un salt tecnològic, però no sé fins a quin punt socialment s'acceptarà.
Si el, és que no les ulleres
del
Vegeta no
tampoc
veig,
no sé, o sigui, aquest és un tema de, segons la tecnologia ho permetrà, però igual serà una cosa molt tècnica de professionals. Jo veig, per exemple, per temes tècnics, tindre un manual d'usuari, de manual tècnic d'una màquina amb realitat augmentada, jo veig super super útil, però és una cosa molt professional. O sigui, però anar pel carrer com en Vegeta i anar veient la força de combat a cada persona, no ho veig massa, no ho acabo de veure. No ho acabo de veure. Que potser d'allò, però quins són els canvis socials? O sigui, fixa-t'hi que l'iPhone estava, vale? L'iPhone estava i els friquis el vam adoptar, però fins que no va sortir WhatsApp, l'smartphone no va triomfar, però quan va sortir la Killer App i tothom va voler la Killer App, llavors la va adoptar tothom i de cop i volta es va convertir en l'èxit que va ser. O sigui, tot i que, però abans de l'iPhone també hi havia les PDAs i no els fotia servir ni el Tato, els fotia servir quatre fotis, com jo, que anava amb el Treo i amb aquest tipus d'aquestes històries, i amb les Palms. No sé, és un misteri,
Perquè, és un misteri. Ostres, sembla que s'estiguin jugant l'empresa. Facebook s'està jugant l'empresa en això.
Sí, però pensa que el tema és definir el metavers. Hi ha moltes maneres i molts dispositius possibles. O sigui, tindre un entorn i una interacció 3D, hi ha moltes maneres possibles. Jo, per exemple, m'agrada més la idea, ja ho he dit alguna altra vegada, com lo de la pel·lícula Kingsman, allò et poses unes ulleres i t'apareixen totes les altres persones en la teva realitat, o com el Consell Jedi, els hologrames aquests del Jedi, que no el dir jo vaig a tindre una telepresència cap a un altre lloc, perquè ja d'entrada tens un percentatge de gent que no ho vol, i a més a més també hi ha perills. O sigui, si tu estàs en un entorn de realitat virtual en el que estàs dret i et mous, collons, necessites una sala acolxada de frenopàtic, si t'has de muntar una sala de frenopàtic acolxada, o algun tipus de tecnologia que t'ho corris en totes direccions i puguis anar fent coses així. O sigui, no ho veig la gent muntant-se un kit aquest de frenopàtic per entrar en la realitat virtual. Si el Real Player One no l'acabo de... No sé, és un dubte. Igual és que som grans, Rai, no ho sé.
Bueno, el Ready Player One, o el Free Guy, la pel·lícula Free Guy.
Sí, però el Free Guy...
Que és encara més extrem.
Sí, però el Free Guy és bàsicament és un GTA multiplayer. És un GTA multiplayer, sí. I que jugues amb les ulleres, però... I, per exemple, recomano molt la lectura o escoltar el llibre El Ready Player One, llegit per el Will Wheaton. Molt bé, molt bé. El llibre està molt, molt bé, sobretot si vas creixent als anys 80 i coneixes totes les referències populars que fa, doncs ja t'ho passes molt bé. És a dir, és més per mi que per tu, en aquest cas. Però dius, hòstia, l'entorn d'aquest Megadork, no ho sé, o sigui, la realitat virtual completa no sé si vindrà. Que igual sí, igual estic completament equivocat, però és tecnologia a les beceroles. O sigui, sabem que podem generar entorns tipus Free Guy, però que hi accedeixis a través de la pantalla. I si és a través de la pantalla i del teclat, o d'un joystick, o una... Second Life, bueno, Second Life ja, o Animal Crossing, tu, o Minecraft, sí. o alguna cosa així. Però la interfície aquesta dels ulleres, no sé quina quantitat de cames té. Sobretot per la dissociació entre els sentits, perquè els nostres sentits estan integrats. I si... Però imagina't, jo què sé, gent que està paraplègica, gent que està tetraplègica, que puguin agafar i interactuar d'alguna manera amb aquest tipus d'entorns, això és acollonant. Això és acollonant. Clar, canvia. És una passada.
Sí, ho he vist en temes... així mirant empreses quan vaig estar canviant de feina, en temes mèdics i a l'avió. Com que no pots moure't...
Clar, l'avió, però estàs així amb les mans fent el d'allò, però clar, és que fixa't-hi, si tu estàs sentat, és a dir, quantes hores pots agafar i estar fotent el panel així sentadet? Una, dues, no tres hores? Però després t'has de moure una mica com estem ara. Escolta, Rai, i jo tinc un hard out. Avui fem una mossega la poma condensat. Recordeu, la setmana que ve, servei habitual, intentarem tenir temps, en Tomàs hi serà, jo hi seré, serà tot meravellós, hi serà en Rai, esperem, hi serà en Raül Arribas, que ens té que explicar què li sembla Obi-Wan Kenobi.
A la meva dona,
La meva dona ha dit seal of approval. O sigui que si a la meva dona li agrada, jo no puc opinar al contrari. Tot i que el primer episodi era una mica lent, està bé. Està bé. No és, té el seu ritme, té el seu rotllo, però està molt bé. Tu què en penses?
Encara no l'he vist.
Doncs no farem spoilers. Et donem fins la setmana que ve perquè tu miris, a tu i a la resta de museguis. Surt en Darth Vader.
Uf.
Fins la setmana que ve.
Adeu.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Ok, en Magma, com veieu, no va arribar a temps, ho sento, és el que té treballar. Però bueno, estic aquí per portar-vos les propostes d'aquesta setmana, que n'hi ha bastantes, i un truqui també. El pobre Redordín, que li ha caigut la del pulpo aquesta setmana. Us recomano el monòleg d'en Ricky Gervais, Humanity, a Netflix. És demencial, això diu, si sou d'ofensa fàcil... no us ho recomano. Com es diu en castellà, no deja títere con cabeza. I el Ludo diu que li ha encantat, bruto, animal esmolat. Bueno, és malvado fins i tot pels meus estàndards. Bueno, això vol dir que l'hem de veure. En Toni, el nostre aviador de capçalera, es fa una mica d'autobombo i us deixa aquí l'enllaç a la segona entrega del seu canal, el Vespot Emprenyat. Us el deixo aquí. En Cinerbof, pel·lícula, diu... La pel·lícula Top Gun... Hòstia, Top... Això? Hòstia, això la meva mare es posa tontíssima quan escolta la banda sonora aquella tan passional. Sí, sí, la recordo de petit. Diu... Pròxima a les seves pantalles és la típica pel·lícula videomusical amb avions i tal, però esto què és? Però si això fa 30 anys, no?, que es va fer... vale, és un simulador, ha fet un vídeo, escena... entenc que és un vídeo de YouTube, ok. En Rafael Jesús diu, ja és a Disney Plus, Obi-Wan Kenobi, amb dos episodis, té molt bona pinta? Sí, diuen que sí. La setmana que ve, amb en Raül. En Cinerbof diu, Moon Knight, pels aficionats a la mitologia egípcia, els superherois i no entendre què passa fins al segon episodi. M'ha encantat, a Disney Plus. Molt bé, la veurem. Què més? Una pel·lícula en Ramon Maria Gallart. Diu, la primera pel·li a Netflix, d'humor blanc, i pot ser bona idea veure amb els preadolescents per la forma de resoldre els problemes i el tema de la inclusivitat. Però no em poseu aquí els títols. A veure, com es diu això? Vuelta al Insti. Uf, brutal. La segona, també d'en Ramon Maria Gallart. La segona proposta Mosei és d'Amazon Prime. Si jugueu o jugàveu a rol tipus Dungeons and Dragons, és molt recomanable. I, un altre cop, no em deixes Ramon, no em deixes el nom. Haig de fer clic aquí. A veure... Uf. Això és hard stuff, eh? Hard stuff. Només veure el... la tipografia del títol, això és friki, eh? És friki. Us la deixo aquí. The Legend of Vox Machina. En Oscar GTA, un joc, diu: el retorn d'un clàssic dels videojocs de lluita de 16 bits. Vinga. Streets of Rage 4. Ni idea. És semblant al GoldenEye Axe? Tampoc ni idea. Però què em poseu aquí, aquests jocs tan antics? No entenc. Final Fight? La lluita d'un protagonista contra molts rivals, però amb atacs especials com els jocs de lluita d'un contra un com amb Street Fighter encara. Molt bé. És una app, entenc, és una app per iOS, eh? Nice. En Josep Pagès, una altra app, diu: per veure YouTube sense anunci. Home, no em foteu. Pirateos aquí no, eh? Pirateos aquí no. Pels que tingueu un Android TV, inclòs Amazon Fire Stick, podem instal·lar aquesta app. I us deixo aquí, això és un GitHub, eh? Ui, això és il·legal. En Oscar GTA també, suport per smartphone, 3-in-1. I no és a l'oli... 3-in-1 i no és l'oli famós. XD. M'encanta que em deixeu xists aquí a les propostes, eh? Thank you. Suport per smartphone, carregador inalàmbric, Belkin i altaveu Bluetooth. Aviam, Belkin o Lidl? En què quedem? També online per... ho ven Lidl i és Belkin, ok. I en Carlos Terlux diu: rèplica. Sé que aquí hi ha molt fan de Star Wars, no m'hi digues, però... i l'Indiana Jones, home, no, a mi l'Indiana Jones m'encanta. Venen una rèplica del diari del pare de l'Indiana, hòstia, que guai, a veure. Barney.com, 30 euros només, collons. Està bé, que maco. Ai, a més fan 10% de descompte, uf. Mola. Barney.com, no la coneixia. Hòstia, el Santo Grial també, vinga. Doncs ja està. Anem al truqui, va. Aquesta setmana us porto un truqui molt tonto per notes, però és que l'altre dia tenia un company de feina que veia que... A veure, us poso en situació. És per Mac, però... us val per les notes d'iOS en general, les notes d'iCloud. És una xorrada, però totes les aplicacions tipus notes que són master detail, és a dir, que a l'esquerra tens una barra on tens una llista d'ítems per seleccionar, tipus mail, per exemple, també, és a dir, almenys les apps natives i les apps que estan fetes bé, per Mac, doncs tens a l'esquerra, com us deia, doncs una sèrie d'ítems per seleccionar i a la dreta tens la previsualització o la visualització, més ben dit, del contingut que tens seleccionada a l'esquerra. Aquest tipus d'aplicació es diu Master Detail. Doncs, tot aquest tipus d'aplicacions, què passa? Que quan tu et vols centrar en el contingut, per exemple, jo ara tinc les notes aquí, de fet, el company de feina que us deia doncs, també tenia això, què passa? Que l'aplicació ocupa molt espai inútil quan tens seleccionat la nota, en aquest cas, per exemple, que estàs veient, o el mail, no? Doncs un truc molt tonto, que a més porta de tota la vida, és fer dos clics en l'ítem que vols seleccionar, és a dir, la nota. Llavors, jo ara, per exemple, tinc el guió aquí de mossega la poma, pam, faig dos clics i m'apareix una nova finestra de l'app només amb el contingut, de manera que m'ocupa molt menys espai i tot l'espai que ocupa la finestra és útil perquè és el contingut, no? Llavors doncs pots tancar l'altra finestra, l'original, i et centres només en el contingut. Realment és una xorrada, però aprofites més de la meitat de la pantalla, vull dir que està bé. Això us serveix doncs per tot tipus d'aplicacions que siguin del tipus Master Detail, ítems a l'esquerra i previsualització a la dreta. I ja que estem parlant de notes, una funció que va sortir, em sembla, en iOS 13 és el candauet. És una xorrada, però a les notes tots sabem que ens apuntem moltes coses que potser no ens hauríem d'apuntar, informació crítica. Doncs hi ha una... en Mac i en iOS teniu un botonet que té forma de candau. Aquest candau l'únic que serveix és perquè no es pugui veure la nota, és a dir, que en un moment donat no és un extra de seguretat realment a nivell de xifrat, sinó que més enllà, o sigui, el contingut de l'iPhone està xifrat quan està tancat el dispositiu i tota la info que tingueu a iCloud està xifrada també end-to-end. Ojo, que si feu backup, Apple té les claus per desxifrar-la. Important, torno a repetir, els backups d'iCloud estan xifrats, però Apple té la clau per obrir la capseta en cas de que un jutge ho demani. Per tant, aquesta funció del candau només bàsicament serveix per si, per exemple, estàs compartint pantalla, que no es pugui veure el contingut, o és un extra de seguretat per si algú desbloqueja l'iPhone i que li sigui una mica més complicat, o si te'l pilla el sobrino de turno, el graciosillo o el que sigui. Realment no és un extra de seguretat a nivell pur, però bueno, va bé. A veure, d'això no estic totalment segur perquè no hi ha informació oficial al respecte, però que sapigueu que si perdeu el password de les notes bloquejades es perden per sempre i Apple no té eines per recuperar-les. D'aquí podíem interpretar que realment es mantenen xifrades amb aquest password. ¿Quién lo sabe? Jo no he trobat informació oficial al respecte. Podria ser. I ja que estem parlant d'això, us recordo que pels més fans de la privacitat, els talibans de la privacitat, Toni, teniu dins de les notes una opció, dins de les preferències, tant de Mac com d'iOS, que es diu, deixeu-me mirar com es diu exactament, diu així, per exemple, aquí en iOS posa On My iPhone Account, eh? Hi ha una opció dins de les preferències que diu, pues, compte, un compte al meu iPhone. Diu, using an iPhone, traducció en temps real, usant la compte on my iPhone et permet guardar notes en aquest dispositiu. I les notes no estan acceptades, afectades. Què vol dir, bàsicament? Doncs que les notes que no vulgueu que estiguin a cap cloud, és a dir, que només estiguin en aquest dispositiu, cosa que per informació crítica doncs és molt més, podríem dir, segur en aquest cas, doncs perquè saps que no està a cap cloud, o això és el que Apple diu, doncs això, estaran guardades només en el dispositiu. Desavantatge, perdeu l'iPhone, el que sigui, doncs aquestes notes desapareixeran, eh? Però que sapigueu doncs, que amb aquesta opció doncs, teniu notes que no estaran a iCloud. Res més, us deixo el truc i espero que us hagi agradat. Per cert, aquesta setmana en Dani Amo va tuitejar alguna cosa respecte sobre les apps de registrar dades de menstruació i tal. I em sembla que aquí en el programa alguna cosa s'ha parlat mentre editava, m'ha semblat sentir-ho. Que sapigueu que l'iPhone té una app per registrar dades de menstruació. En teoria, Apple aquestes dades no les comparteix amb ningú sota cap concepte. Tot i així, si no ens creiem la paraula d'Apple, que sapigueu que les dades de salut es desen a iCloud sempre i quan tinguem activat que les dades de salut es guardin a iCloud a les preferències d'iCloud. Per tant, talibans un altre cop de la privacitat. Podeu desactivar que les dades de salut es desin o es sincronitzin a iCloud. Per tant, desactiveu aquesta opció dins de les preferències d'iCloud i, en teoria, aquestes dades es quedaran només en el dispositiu. Què passa? Lo de sempre. Dades només en el dispositiu, es mulla, el nen el tira al vàter, el que sigui, se pierde, doncs aquestes dades es perden també. Bueno, podem triar, no? Millor que millor. I ara sí. Apa! està el botó de parar.